cumplir el seu contracte.
Ana tiene que entrar en la cabeza de que Deco está haciendo de agente futbolístico y de director de fútbol del Barça. Esto es incompatible, es imposible. La factura que tuvo que hacer por el tema de Rafinha a la hora de aportar los derechos de comisión al fondo tenía que ser por la totalidad, y hizo una factura de Deco, la aportó al fondo, y esta factura se está cobrando con de manera periódica, cuando toca, cuando corresponde, por el parte del fondo, no por parte de Deco.
Això és el que diu Joan Laporta sobre aquestes comissions de Deco, que també en una altra entrevista aquesta setmana la SER explicava això que havia comentat també Joan Laporta, que s'explica ara, no s'explica en el moment que se'ls hi pregunta, eh? Aquesta d'entrada és el...
Per mi és el quid de la qüestió.
És la primera cosa que ha de quedar clara. Ho expliquen ara, però perquè no s'explica quan s'havia d'explicar.
És que és això, que hi ha alguna cosa il·legal? No, Deco era representant i té dret a cobrar les comissions que ell havia de percebre per la seva tasca com a representant. Però sabent tota la cua que portava això amb el cas Rafinha, explica-ho. Quan presentes a Deco director esportiu i se li pregunte, o amb d'altres oportunitats o compareixences de Deco, o fes una entrevista molt més abans i explica-ho. És a dir, és il·legal? No, és ètic que el director esportiu del Barça hagi cobrat la totalitat d'una comissió que es mereix, era la seva feina. Però que diguem, no li paga el Barça perquè ell es va despendre el contracte, perquè el va vendre amb un fons d'inversió, i el Barça paga i termina el fons d'inversió, i el fons d'inversió ha pagat ja a Deco. Indirectament, que us ve el cap? El Barça està pagant a Deco, el seu director esportiu. Per tant, hi ha res mal fet? A ulls de la llei, no. Èticament, que cadascú ho jutgi. I per mi el pitjor de tot és no haver-ho explicat al seu dia, el que comentaves ara. Així ho veig jo. No sé vosaltres.
Sí, no es pot afegir res més.
Que...
Falta de transparència.
Això que deia ara l'Albert, de cobrar la totalitat de la, comissió...
Pel que tinc entès és...
Si Rafinha deixés el Barça i d'alguna manera no acabés el seu contracte, que em sembla que és 2027...
Va firmar 5 temporades, no?
Són 5, sí.
Arriba 22, sí, 5-27. Sí.
Esclar, el que diu la normativa és que tu li pagues al representant un tant per cent del salari del jugador de forma anual.
Entre un 5 i un 10% del salari del jugador de forma anual.
Sí, hi ha dues comissions, hi ha la comissió de venda i la comissió del salari.
La de venda explica Deco que la va perdonar.
Va renunciar perquè pogués fitxar
Rafinha. Perquè el Barça pogués fitxar a Rafinha, perquè si no, doncs, clar... l'estiu de les palanques és encomanar, doncs era complicat trobar-li l'encaix. Aquesta va dir Deco que no, que va renunciar a aquesta comissió, però l'altra no ha renunciat i l'ha cobrat la totalitat. Clar, si Rafinha marxés l'any que ve, per exemple, la qual cosa no es pot descartar, Deco, per tant, haurà cobrat tota la comissió de tots els 5 anys que haurà estat aquí. Rafinha, perquè el Barça li ha d'anar pagant les factures al fons d'inversió? Aquesta és una pregunta que, per exemple, jo em faig.
Jo entenc que llavors això ho has d'incloure a la venda de Rafinha al club que el venguis. Si el vols vendre per 50, doncs hi haurà una plusvàlua corresponent a les comissions aquestes. És enrabassat. I això el Barça, segons tinc entès, no ho havia fet mai. De pagar amb un fons d'inversió, aquest fons d'inversió pagui a l'exrepresentant de tal futbolista.
Però jo crec que ara no deu... O sigui, quan diu que cobra la totalitat... és perquè, jo dedueixo, Deco ven la seva empresa en aquest fons d'inversió i el preu que té la venda d'aquesta empresa que té, doncs és el preu de les comissions.
Els contractes, perquè segueix mantenint empreses actives, que està com a soci, no com a propietari, però sí com a soci.
Si ella ha d'anar cobrant entre el 5 i el 10% del sou de Rafinha durant 5 anys, l'empresa aquesta que ella ha venut, aquests 5 anys que ella ha de cobrar, aquest és un dels preus que se li posen a aquesta empresa. O sigui, aquesta empresa té aquest valor més el dels altres jugadors, i aleshores clar, ell va vendre-ho tot junt amb tots els contractes que ja té signats amb tots els jugadors, com dient tu, fons d'inversió, compra amb aquesta empresa que durant els pròxims 5 anys tu cobraràs, o 7, de tots aquests jugadors que jo tinc, totes aquestes comissions. I per això jo entenc que ell diu que ha cobrat la totalitat, perquè ell ven tota l'empresa de cop, la ven en aquest fons, i ara aquest fons és qui va cobrant més a més. Jo ho entenc així, que si Deco deixa de ser-ho, recuperarà la seva empresa, deixa de ser director esportiu del Barça, ho desconec, però és a dir, en vistes a, per mi el problema és haver-ho explicat ara, però ho trobo certament, per mi és lògic que Deco cobri aquestes comissions, vull dir, al final ell fa una feina on ell té a Rafinha com a representant, i aleshores ell doncs cobra aquestes comissions. Ara, el que hem de saber és si ell col·loca a Rafinha en el Barça amb la connivència de dir sí, sí, col·loca'l, i tot això són, ja són supòsits, ell, però el que és diu... la cobrar les comissions per haver fet la seva feina, i això sí que ho trobo en un paràmetre certament lògic.
Ell explica, el mateix Deco, que no és ell qui ofereix Rafinha al Barça, sinó que és
Jordi Cruyff,
sí. Després reuneixen amb Mateo Alemany a Londres, i que llavors, que tot i haver-hi ofertes del Chelsea sobretot i també de l'Arsenal, la prioritat de Rafinha és Barça, Barça i Barça. I llavors ell també explica que per això renuncia a la comissió de la plusvalua de la venda del Leeds al Barça i no a l'altra comissió de la que estem parlant. Ell també es deslliura d'aquesta manera de dir: no sóc jo qui he portat Rafinha al Barça, és el Barça qui m'ha vingut a buscar per Rafinha. I un any i mig després jo entro de director esportiu. En tot cas, és un problema sobretot de comunicació.
Sí, sí.
Explicar-li les coses. I en aquell moment ell era assessor del Brasil.
Sí, sí, estava...
Era assessor del Barça.
Del Barça, sí, sí, del mercat.
Hi ha una jugada, si tornem en aquell estiu, bueno, abans que s'acabi la temporada, el Leeds està per baixar.
Sí.
I s'acaba salvant. I el preu de Rafinha eren 25 quilos si baixava.
La meitat.
El Leeds. I s'acaba salvant, i a la penúltima jornada el Leeds està perdent i hi ha un penal que Rafinha xuta al minut 85-86, que fa que el Leeds empati i acaba remuntant el Leeds, li dona la victòria i li permet salvar-se l'última jornada, no? Que, o sigui, que a vegades penso, jo me'n recordo estar allà i dir: tio, falla'l, perquè te'n podràs al Barça segur, el Leeds baixarà, saps? Llavors ja es costaràs els 25 quilos i tothom cobra... I sí, sí, vull dir que fins i tot en aquest punt el jugador va fer que li costés més cara en el Barça el traspàs de Leeds al Barcelona.
6 minuts per sobre de la mitjanit. Abans d'anar a França, una cançó és aquesta.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Ja no tienes cosa. El Marvà m'està mirant. Home, com dient, per què ara, aquesta hora de la nit, aquesta cançó, que no és
Rack 5. Nadal ha fet mal amb aquesta,
no és,
aquesta Albert Nadal.
No és Rack 5, ara, això.
Alguna nit en els gintònics aquí a la taula, no et preocupis.
Per què, Laia, aquesta cançó?
Doncs perquè avui s'ha fet oficial que Carol G lluirà la frontal de la samarreta pel Clàssic. Ho ha fet oficial l'agència de comunicació de la cantant colombiana, per sorpresa i al marge del Barça i Spotify. El logotip del cor d'espines de Carol G lluirà, com dic, a la samarreta del Clàssic el dia 21 d'abril al Bernabéu, en aquest marc, en el marc de l'acord amb Spotify, com ja es va fer amb Rosalia, Drake i els Stones. També lluirà aquest cor amb espines en una samarreta en un partit del femení. Les samarretes costaran a partir de 400 euros, com amb les darreres accions del Barça i la plataforma de música, i de moment, com deia, el Barça no ho ha fet oficial. De fet, la intenció és fer-ho a partir de després de Setmana Santa.
Coses que passen també al Barça. Faltat aquí un punt de coordinació, de comunicació, però vaja, jo crec que ja s'havia anunciat i suposo que el Barça...
Jo hem de fer una enquesta, quants abonats o socis del Barça saben qui és Carol G.
Jo no en tenia ni idea.
Tu no, els Stones sí, però Carol G...
Però cada cop estem
més
a prop de
Shakira, després, quan posen la cançó sí que em sona, però no en tenia. De fet, avui al migdia li dic Carol G de la meva absoluta.
Per favor.
Si em dius Carol G, no sé si és un noi o una noia.
Ma, per favor.
No,
ara sí.
No,
sisplau,
no, ni idea. Cantant colombiana, sí, sí.
A favor de Karol G.
Molt a favor.
A favor de la música de Karol G, sempre.
Sí, tu també, Marvà.
Molt, molt, molt. Sí, sí, sí.
Que se sàpiga, de moment no hi ha cap gafe com Drake.
De moment no ha transcendit.
Els Stones també.
No, poca conya. Poca conya.
No s'ha guanyat amb Motomami, no?
Jo tornaria a portar la Rosalía. Jo tornaria a portar la Rosalía.
És el dia del
gol de... Perquè Drake...
La Copa Rosalía.
No, va ser la Lliga.
És el 2-1.
És el 2-1 de l'any passat, que amb gol de
Kessié. És el 2-1, el de Kessié i Sergi Roberto.
Drake, 1-3 va ser? No, 3-1, perdona.
Crec que és el Mussol.
Sí, 3-1 al Bernabéu. Ja es va veure que no portava bona sort.
Sí, sí.
Els Stones, tampoc.
Els
dos
de
l'Enigam. També hi havia un historial al darrere important. No sé, segurament ja haurà començat la gent a buscar, a veure si...
Bé, Rosalía era una dona, potser amb Karol G, doncs també...
Ara.
Amb Rosalía recordo Puquí indignadíssim a una sessió de fotos perquè se li tapava l'escut una mica amb el cabell de Rosalía i deia que estava tapant l'escut i que no podia ser que Rosalía tapés l'escut del Barça amb el cabell, però ja com avançant, que Puquí sempre s'avança a les males sorts, doncs aquí per sort no es va complir.
En tot cas, també ben trobat que els Stones fossin aquí a Montjuïc, que portessis la samarreta aquí a Montjuïc amb tot el
que va passar, la imatge aquella va ser bestial, sí.
Ben trobat, i que Carol G, que probablement doncs la imatge no hagués estat la mateixa, la força, no. Tot i que l'Albert Nadal digui que sí, pràcticament.
És una de les cantants més escoltades a Spotify.
Sí, sí. Clar, les de portar, sí.
Clar, vull dir, és que... No.
Carol G, a la samarreta del clàssic del dia, t'he dit això ja, però no sóc com l'Aleix.
El 21 d'abril, a les 9 de la nit.
21 d'abril, a les 9 de la nit. L'Aleix ja m'ho hauria dit al cap d'una mil·lèsima de segon. Ja té un
que t'estiu a Madrid, cap,
Després de la tornada dels quarts de final contra el Paris Saint-Germain.
Sí.
El dia 16, la tornada a Montjuïc, i aquell diumenge cap al Bernabéu.
Sí, aquella setmana PSG Real Madrid, com qui no vol la cosa.
I amb Xavi la banqueta, després de dos partits de sanció a la Lliga, sí. No contra el PSG.
Sí, sí, és veritat. 10 minuts per sobre de la mitjanit. Anem un moment cap a França, va. El company Dani Gil, a França. Hola, Dani, bona nit.
Bona nit, Gerard, bona nit a tots.
Bona nit. Aquesta tarda ens ha sorprès que Kylian Mbappé sortís a parlar en una roda de premsa prèvia al partit que han de jugar demà a França i Alemanya, a Lió, al Groupama Stadium, l'estadi de Lió. És un partit amistós, i Mbappé ha sortit juntament amb Didier Deschamps, que és el seleccionador, i d'entrada hem pensat, ostres, és la primera vegada que parla Dani, des que va dir internament als directius i al president del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, que marxaria del club francès. Però la veritat és que sobre el seu futur no n'ha volgut dir res, no?
Poca cosa. No parlava des del 3 de gener i, lògicament, el focus estava en el seu futur, en intentar esbrinar alguna coseta, però la veritat és que el futbolista del Paris Saint-Germain ha arribat amb el discurs molt preparat, molt segur d'ell mateix, i ha comentat que no té cap notícia al respecte, que quan la tingui la farà pública, i això sí, espera que sigui abans de l'Eurocopa, abans que comenci el torneig el 14 de juny.
J'ai rien annoncé parce que j'avais rien
à... No he anunciat res perquè no tinc res a anunciar. Sempre dic que el dia que tingui alguna cosa a dir vindria i em presentaria com un home i parlaria. Fins que no ho faci, no tinc res a anunciar.
J'ai rien à annoncer.
Això és el que diu Mbappé sobre el seu futur. L'Eurocopa estarà resolt. Home, clar, l'Eurocopa és a l'estiu, vull dir, si no està resolt el mes de juny-juliol, malament rai. Però no ha volgut dir ni que marxa, ni on va, òbviament, que això ja més o menys ho teníem tots present, però tampoc ha volgut ni confirmar la seva sortida del París Saint-Germain. Sí que també ha donat alguna pista més de les intencions que té aquest estiu. Li agradaria anar als Jocs, pel que ha dit, Dani.
Sí, francament ha estat molt sincer, perquè ha dit que la seva ambició no ha canviat respecte als Jocs. A Mbappé li agradaria molt ser l'abanderat de França en aquesta cita olímpica, però és conscient que l'última paraula no la tindrà ell, sinó l'equip a qui pertanyi a partir de l'estiu. No ha fet una referència explícita al Real Madrid, ha dit que no ha parlat d'aquest tema amb el Paris Saint-Germain, que en definitiva és amb qui té contracte ara per ara, i en tot cas, si va als Jocs, ha dit que serà un somni, però que si finalment no li deixen, doncs ho acceptarà amb naturalitat.
J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que les...
Sempre he tingut la mateixa ambició. Sempre he dit que els Jocs Olímpics de París són especials i que volia ser-hi, però no depèn de mi. Això no ha canviat. La decisió final segueix sent de la mateixa persona. I a dia d'avui no m'han dit que sí ni m'han dit que no. No m'han dit res.
On m'a pas dit oui, on m'a pas dit non, on m'a rien dit.
Aquest França-Alemanya, demà a partir de 3:15, a banda d'Mbappé, deu haver algun jugador més, Dani, del Paris Saint-Germain. Entenc que Zaire Emery, i no sé si algun futbolista més convocat.
Sí, Zaire Emery, com dius, un dels futbolistes importants d'aquesta França, i lògicament també per Luis Enrique, tot i la seva edat, només 17 anys, però és un jugador pràcticament indiscutible al mig del camp pel Paris Saint-Germain. I veurem què passarà amb Bradley Barcola. Ha jugat aquesta tarda un amistós amb la sub-21 de França, s'ha retirat als 25 minuts de partit per culpa d'una lesió muscular als isquios de la cama esquerra, li han de fer més proves, però ha marxat estat coix de l'estadi. Queden només 19 dies pel partit d'anada de quarts de final de la Champions contra el Barça, així que a veure si es recupera temps, perquè està sent una peça important en l'atac de Luis Enrique.
Doncs sí, ara cada dia que passi, cada lesió, per poc que sigui, per petita que sigui, ens haurem d'anar fixant si el jugador en qüestió es perd o no algun partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Paris Saint-Germain. Gràcies, Dani, a veure què passa demà en aquest Espanya, perdó, en aquest França-Alemanya. Una abraçada.
Una abraçada a tots, bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Què us van semblar les declaracions ahir de Joan Laporta? Les sentíem també aquí al Tu Diràs sobre Mbappé.
Una mica temerari, no? Potser de especular que Mbappé, no? La frase va ser: Mbappé li generarà un problema al vestidor del Madrid.
Que no ho envejava, no? Que no,
sí, exacte, no ho envejava perquè li pot generar un problema. A veure, jo crec que serà el problema més petit del que pot tenir el Madrid amb Kylian Mbappé, perquè futbolísticament han de resoldre l'encaix amb Vinícius, jo crec, però crec que a nivell intern, o sigui, el major problema que hi puc veure és econòmic, en el moment en què a dia d'avui, de fet l'altre dia ho publicava l'Equip, lo dels sous dels futbolistes, tant Vinícius com Bellingham tenen el mateix sou en el Madrid, i per tant el que es dedueix és que Mbappé vindrà cobrant per sobre de tots dos, i aleshores jo crec que això també està resolt, i entenc que Vinícius i Bellingham ho entendran. O sigui, m'aventuro a pensar que les declaracions de Laporta en aquest punt també més informal, el que ve a dir és que generarà un problema econòmic en què els altres jugadors vindran a picar la porta, perquè el que sí que és veritat és que si Bellingham i Vinícius hi ha molta diferència amb Mbappé, n'hi ha molta, està clar que aniran a picar la porta també demanant per lo seu, però sí. Home,
el que passa que ja sabem com reacciona Florentino quan li piques massa la porta demanant lo seu. L'exemple és Sergio Ramos, que
totalment,
que va marxar de Madrid. Jo crec que qualsevol aficionat al futbol voldria que el seu equip fitxés Mbappé. Ja està. És una enveja que el Madrid fitxi Mbappé. L'altre dia entrevistàvem Araujo i el va definir com el jugador amb més 1 contra 1 del planeta, el més desequilibrant. Doncs home, qui no vol tenir el millor jugador del planeta en 1 contra 1 al seu equip? És una declaració també que pot tornar en forma de
boomerang.
Exacte, una altra.
Principal és això, és econòmicament ens tirava bastant, potser molt endarrere, però fa 10-15 anys, el Madrid de los Galácticos, quan figures, icones mundials, allà en tenia 5 o 6 allà embotides, l'encaix és esportiu, no? Vinícius juga per l'esquerra, Mbappé també, com s'ho muntaran? I respecte a Mbappé, és que és el que deia el francès, qui no el vol? És que a nivell d'1 contra 1, a nivell de també sap atacar amb estàtic, els recursos que té, al principi de la seva carrera, recordo, sempre feia molt la de xutar el segon pal, i ara també xuta el primer pal, que ell va explicar que és una cosa que li havia dit Mauricio Pochettino quan el va tenir al PSG, no? Que xutés també el primer pal per enganyar els porters, i ara està pensant en els dos gols que va marcar contra la Real Societat. És que és un escàndol. A mi em fa por i enveja que estigui el Real Madrid, la veritat.
Sí, ell, jo crec que Laporta confia més que creu, jo.
No? És així, no? Està bé, també.
La sensació. No, és que segurament Laporta ha de dir això. Normalment diria que Laporta digués el que diem nosaltres.
El boomerang és un boomerang que pot rebotar ràpid. Parlàvem al principi del boomerang, també quan s'aventura amb què hem dit que li podia...
Partidos rotos.
Exacte, amb els partidos rotos. És una cosa que, bueno, enfrontar-te amb un equip de la Premier, si tens sort, arribaràs a la final de la Champions. Però és que amb Mbappé t'hi trobes en 15 dies i per tant et pots rebotar molt ràpid les declaracions.
I a la gira amb el clàssic, imagina't, un partit de roto amb Mbappé al Madrid, a Nova York, ja tens el combo.
Això del partit de roto t'ha agradat,
És que... Sí. Ai, mare.
A veure què acaba passant. No sé, l'home no vol pronunciar-se encara. Està esperant...
I ara què dieu?
No sé què.
Oh, no. Això
per dir,
manda,
per dir, és... no per dir que va al Madrid, cosa que entenc que no ho dirà fins a final de temporada o fins que...
De moment ja dic que no segueix, vull dir, jo crec que...
Sí, però públicament avui podria haver dit, sí, mira, ho vaig comunicar a la direcció de Paris Saint-Germain, no? I ell, de fet, jo crec que el que ha vingut a dir és Paris Saint-Germain se'n va anar una mica
de la boca,
de que no havia d'haver dit això. perquè diu, pregunta-li a qui ho ha dit això, a mi no m'ho preguntis, com dient, jo no tinc res de moment, no tinc res a dir.
És molt cansat, eh? Tinc la sensació que cada any aquestes alçades estem amb els mateixos tipus de declaracions, quan hi ha la trobada de seleccions i les mateixes històries. S'acabi el serial i tots sabem que acabarà el Real Madrid, ho assumim i prou. Però ja, sisplau,
i que el presentin ja, no?
Que s'acabi d'una vegada el patiment.
Sí, sí, sí. La veritat és que sí. 5 minuts per sobre d'un quart d'una. Hola, Camí, què tal?
Bona nit. Hola, bona nit.
A Paco García, en el dia del seu debut amb la selecció espanyola absoluta, què ha dit?
Sí, de fet s'ha convertit en el defensa més jove en debutar en la història de la selecció espanyola, ha superat a Sergio Ramos, ha parlat doncs d'aquest dia tan especial per ell, el dia del seu debut.
Estoy muy orgulloso porque ha llegado mi debut con la selección española absoluta. La verdad que era un sueño desde pequeño siempre, que he estado con las categorías inferiores, pero dolidos por la derrota, porque es un palo perder siempre, pero esto es un camino largo, tenemos que seguir y enfocarnos para el siguiente partido.
I com ja és habitual en ell, quan parla, però no tan habitual en un central o un jugador de 17 anys, diu que està tranquil.
No, la verdad que intento ser yo, salir con calma, jugar a lo que yo sé, y el míster me ha dado la confianza y lo he intentado aprovechar al máximo. Lo hago con tranquilidad, intento ser yo mismo, la familia me ayuda siempre en este aspecto, e intento dar lo mejor de mí siempre y eso es.
I no li han preguntat a Luis de la Fuente per Cobercí en la roda de premsa, sorprenent, perquè hi havia bastants periodistes, però no ha parlat en cap moment del debut de Cobercí.
És veritat que probablement ha tingut un paper molt testimonial. Ara li preguntarem al Ferran Martínez, que ell ha estat seguint el partit des d'allà i és que ha jugat pràcticament 10 minuts, i que ja li van preguntar ahir per, diguéssim, Cobercí. De fet, ell explicava, Luis de la Fuente explicava, que un company de la selecció li havia dit fíjate, ¿no?, que es el primer entrenamiento de este chaval y no ha fallado ni un pase, ¿no? Una mica el que van destacant tots els jugadors que comparteixen vestidor amb ell, ¿no? I segurament, vaja, segur, no era Lamine, que ja el coneix, era un altre futbolista que va al·lucinar amb el primer entrenament que va compartir amb ell.
Sí, la calma, tranquil·litat, ara el sents, que acaba de debutar amb la
selecció. Realment, sí, sembla que no passi absolutament res.
No, i dius, avui dormirà tranquil, però acaba de debutar, acaba de superar Sergio Ramos, que abans parlàvem amb Quique Álvarez. Aquí podries comparar, doncs, o sigui, a nivell espanyol ha superat la marca de Sergio Ramos com a central jove, i el sents parlar, i té una sensació que si dimarts és titular al Bernabéu contra Brasil, doncs seguirà tranquil jugant com ho fa i demostrant setmana a setmana que és que sorprèn a tothom. Vull dir que...
El sents parlar i el sents i el veus preparat per encaixar com ha d'encaixar el dia que falli, perquè també fallarà, perquè Pau Cubarsí evidentment és humà i tindrà errades que segurament sense central poden costar un gol. Doncs ja el veus prou madur amb 17 anys com també saber gestionar el que li vindrà a sobre.
Tu l'has entrevistat, no?, algun postpartit, que t'he sentit, i aquesta, o sigui, el cara a cara et transmet això, no?
Sí, és pau i calma absoluta i confiança en si mateix.
És molt bèstia.
Hi ha una dada també, que amb el debut de Cubarsí són 5 jugadors del Barça que han debutat amb la selecció espanyola els últims 5 anys. 4 d'ells de la Masia, que és Cubarsí, Lamine Yamal,
Gavi
i Alejandro Valde, i hauríem d'afegir Pedri, que debut és en jugador del Barça, però evidentment Pedri no és format a la Masia. En canvi del Madrid n'hi ha un, que és Fran García.
És bèstia, eh?
Que també,
seran la base.
De la Fuente no ha pogut convocar Pedri, encara, amb la absoluta.
És bèstia, eh? És veritat, encara no... A més, quan ha tingut moltíssimes oportunitats, vull dir que, no? La sensació és que ha tingut moltes oportunitats
Però sempre se l'ha trobat
sempre
se l'ha trobat lesionat, però d'aquests 5 que diu l'Albert és molt fort, perquè si clar, Valde està lesionat, Gavi està lesionat, Pedri està lesionat, però si tot va, o sigui, d'aquests 3 Gavi no ho sé, però poden ser la base de l'11 o de l'equip que vagi a l'Eurocopa aquest estiu.
I de fet Espanya a nivell promocional i de màrqueting ja està fent cartell amb Pedri.
Clar,
sí, imagina't. Sí. Hola, Ferran Martínez, bona nit.
Hola, com estàs?
Bona nit. Bé, jo bé, i tu?
Bé, perdona, perquè estava aquí...
Hi ha feina.
La premsa del seleccionador colombià i no podia entrar.
No preocupis, que privis la feina i després el tu diràs.
Carol G estava o no com a colombiana?
No hi era.
El Ferran, que ha estat in situ en aquest estadi olímpic de Londres, vivint aquest Espanya 0, Colòmbia 1, amb el debut de Pau Cubarsí. Ara ho comentàvem aquí, Ferran, poca estona, no?, ha tingut per treure alguna conclusió.
Sí, i mira que realment pensàvem que seria titular, perquè de fet el que teníem entès, ahir va estar a l'últim entrenament provant amb Lenormand, i cap dels dos ha estat avui titular. Ha estat una sorpresa, perquè realment dins aquí l'expedició de periodistes tothom feia, bueno, el posava les travesses de l'onze. I després ha tingut aquests 7 minutets, que sí que és l'única nota positiva potser del partit. Jo crec sincerament que és com perquè es tregui l'espina del debut, a dir, bueno, ja has debutat i ara calça't que et tocarà ser titular contra Brasil al Bernabéu.
Tu el veus, de titular en un partit com aquest, eh?
Sí, perquè bé, és que són faves comptades i vol que juguin tot, els vol provar tots, i l'únic dubte que tinc és que jugui la parella de francesos, Lenormand,
Laporte,
però veient com està Cubarsí i vaja, la confiança que li té de la Fuente, no m'estranyaria que fos titular el dimarts al Bernabéu, la veritat.
La Mina ha jugat mitjoreta, l'hem vist bastant actiu, ho deia el Camí també, que estava seguint el partit, però també ha tingut poc temps per demostrar.
Sí, és que tampoc ha estat un partit massa espectacular. A mi m'ha semblat una versió bastant fluixa d'Espanya, que ha tornat a jugar sense cap culer a l'11 titular i ha tornat a perdre. Això no passava des de fa un any, el partit d'Escòcia, que no va jugar cap culer titular i va empalmar també, doncs s'apunti la dada de
la dada,
perquè sembla que cada vegada que juga sense cap culer, bueno, els dos partits que ha jugat que no ha jugat cap culer a l'11 ha perdut a Espanya, vull dir que és significativa. No,
se'ls lesionen tots, a Luis de la Fuente, i sí, al final acabarà recorrent algun del Lalaví per intentar
deixar-ne la pici. El Ferran i l'Irigoyen, que estan allà de periodistes, igual es posen a jugar també.
Aleshores la ratxa es trencaria.
Hòstia, quina liació de luxe, no?, que hi ha avui divendres, perdoneu, perquè no... He sentit Marval...
Sí, Albert Nadal i Francesc Latorre, sí.
Hòstia, molt bé, molt de ponent, a més a més.
Ja he rebut un missatge de Font Irigoyen dient que el llisto estava molt alt, avui que no hi éreu vosaltres.
Sí. Malament que deuen estar. Ara què, cap a l'hotel, no? Ara,
no, sí, la veritat que sí, perquè jo tinc el vol a les 6:25 del matí.
Carai, Déu-n'hi-do.
Ah, va, sí. Va.
Gairebé podries anar a l'aeroport, sí.
Bueno, podria anar directament... Bueno, sí.
Trobar cap.
No m'estiris de la llengua, ja sé què vols dir. La samarreta d'Espanya, què t'ha semblat? Molt lletja o lletja?
Mira, la samarreta d'Espanya és una samarreta de pis d'estudiants.
Hòstia, gairebé pitjor. Saps? Que pijama,
sí,
això.
No, de pis d'estudiants, perquè és allò que poses la samarreta blanca a la rentadora de color, que t'equivoques, i la treus groga. Doncs és aquest to. No us ha semblat una mica aquest to?
Hòstia. Pot ser. No, a mi m'ha semblat molt lletja.
I a banda de que
si aterraves de Mart, pensaves que era Colòmbia, Espanya.
Sí.
No, surrealista, és que la contracrònica l'he tirat d'això, perquè m'ha semblat surrealista, i a part, vull dir...
Sí, perquè el partit ha estat un drama, també, pots dir-ho.
Sí, evidentment, gràcies. Un país tropical amb una samarreta negra. Perfecte, també. Vull dir, s'hi han lluit els de la marca que vesteix amb dues seleccions.
Sí, semblava el Bayern, podia semblar el Bayern, però no era Colòmbia, tampoc. No, un partit molt estrany.
La samarreta de Colòmbia m'ha agradat.
Molts colombians, eh? Molts colombians.
Ui, molt. Sí, molt, sí. Moltíssim. I mira que les colònies, hi ha més espanyols vivint a Londres que colombians, són 180.000 a 160.000, però bueno, aquí potser et diria que per cada 10 colombians hi havia un espanyol. O sigui, sí, molt... La diferència abismal, vaja.
Déu-n'hi-do. Alguna cosa més des de Londres?
Estadi fred, ciutat freda. També és surrealista que un partit que organitza un patrocinador de la Federació Espanyola que posa nom a l'estadi de l'Espanyol s'hagi de jugar aquí a Londres, quan Espanya és local. No sé, una mica tot molt estrany, però vés, aquí també mana el màrqueting i el London Stadium d'aquí poc crec que es dirà Stagefront Stadium, com el de l'Espanyol, així que per aquí van els trets i per això s'ha jugat aquí a Londres. Ara torna i dimarts cap al Bernabéu a Madrid.
Doncs sí, deixem que vagis a descansar, Ferran, o directament a l'aeroport, com tu vulguis.
Tria
la teva aventura, Ferran, una abraçada, gràcies.
Ja. Sí? Hola?
Ara sí. Pensava que havies marxat ja. No, t'estava acomiadant i deia que triessis la teva aventura per acabar de passar aquestes hores a la ciutat britànica.
Perdona.
Ja vagi bé, Ferran.
La meva aventura?
Sí.
Què està passant, Ferran?
Quina manera d'acomiadar-se,
molt estranya. Molt estranya.
No,
que vagis a facturar, ja.
Que tri, si vols anar directament a l'aeroport, o a l'hotel, o el que vulguis. És millor que va la connexió. Ara té molt de retard. Una abraçada, adéu.
Saps com fas una que no sents perquè no hi ha cobertura?
I jo que estava veient que l'estàvem convidant a sortir a festa i feia veure que no l'entenc.
Que es doni per acomiadar, Víctor, perquè, en fi...
Estava fent veure que no ens entenia.
Ha estat una mica al nivell de l'amistós que ha jugat la selecció espanyola i que ha perdut 0-1 contra Colòmbia. Marc Marvà, Albert Nadal i Francesc Latorre, espero que ara el comiat sigui més fàcil que amb el Ferran Martínez.
Quan s'acabi el tu diràs, els oients que busquin a xarxes el golaç de Mikael Faye, el jugador del filial, amb Senegal, debutava amb l'absoluta, un cagau de no sé quants metres, bestial. Contra
avui que hem parlat de centrals, té un bon dilema el Barça amb aquest noi, eh? Perquè...
Té bona pinta.
Seguir un any més al filial...
Tenim titular, no? Tenim titular, no?
Titular?
Amb això ens acomiadem. Mikael is on fire.
Ja està.
Bona nit a tothom.
Bona nit, mama, que vagi bé. Gràcies, eh? Gràcies. Albert Nadal, Francesc Latorre, que vagi bé. Una abraçada.
Bona nit.
Una pausa. I de seguida tornem, que encara hem de fer moltes coses. Hem de parlar de futbol internacional, sempre qüestions interessants amb el Naveira i el Camí. Hem de parlar de bàsquet. El Barça s'ha complicat avui a la vida a l'Eurolliga, la volta, moltes coses. Va, ara tornem.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT i gaudeix de la Setmana Santa. No li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. És temps de mones a Supermercat Plus Fresc.
Troba tots els ingredients per preparar la teva mona de Pasqua.
I per als amants del bacallà, tenim d'oferta l'Estrell, el rei dels bacallans, a 10,99 € el quilo.
També a plusfresc.cat.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona en helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família. Barcelona com mai l'has vista. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona la tens des de l'aire.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Tu ja, amb Gerard Ballet.
Minuts per sobre de dos quarts d'una. Demà, a partir de les 9 de la nit, juga l'Espanyol a casa contra el Tenerife. Partit importantíssim per seguir amb la dinàmica guanyadora després de que arribés Manolo González a l'equip, Joan Camí.
Sí, després d'aquesta victòria al camp del Saragossa 0-1 la setmana passada en el debut de Manolo González com a nou tècnic blanquiblau. Un tècnic blanquiblau que demà no podrà comptar amb quatre jugadors que van ser titulars la setmana passada: Brian Olivan per sanció, Rubén Sánchez i Braithwaite per lesió, i Keidi Vare, que està concentrat amb Albània en aquesta aturada. Manolo, en tot cas, espera recuperar els lesionats aviat.
Bueno, esperem que dintre de les lesions, que no són greus, esperem que el més aviat possible puguin estar tots. No m'atreveixo a dir si per la setmana vinent arribaran, esperem que Rubén sí, esperem que o millor Martin potser sí, però segur, al 100% no m'atreveixo a dir. Sí que és veritat que, per exemple, el tema de Martin semblava el moment del cap més greu, després del partit no, ella es va tranquil·litzar bastant, i bueno, esperem recuperar a Pacheco, a Calero, a Rubén Sánchez i a Martín el més aviat possible per la causa, i espero que no sigui massa temps.
Qüestionat per les possibles alternatives a l'11 titular, Manolo diu que és el moment de tots els jugadors.
Bueno, ara penso que és el moment de tots, no de Keita Valdé ni de qualsevol altre jugador. Penso que és el moment de que tots estiguin preparats per jugar, perquè al final hi haurà baixes, hem d'intentar que tots els jugadors del planter estiguin preparats per sumar, perquè ha de ser així, perquè no sabem el que passarà demà al partit, no sabem el que passarà la setmana següent, i hem d'atacar, els jugadors estiguin preparats per competir.
Demà, com deia, serà el primer partit de Manolo a Cornellà. Ell, però, no vol protagonisme.
No m'agrada massa el protagonisme, llavors m'estimo més, de veritat, que estigui amb els jugadors, que al final són els que s'han d'ajudar més, perquè al final els entrenadors tenim la base que tenim, i són els jugadors els que necessiten aquest recolzament. Jo, agraït, no, molt, molt agraït a l'afició, perquè, òbviament, arribar a segona a un club com l'Espanyol i que la gent et demostri l'efecte que està tenint, molt content, però de veritat a mi m'agrada més que el protagonisme sigui el jugador i no pas meu.
Al davant, un Tenerife que és 13 a la classificació, molt lluny del descens i també de la zona de playoff. Garitano, de fet, està força qüestionat. La retransmissió del partit en directe, com deies, Ballera, des de les 9 al Superesports de RAC1.
Sí senyor, a partir de les 9 en una jornada de demà que també juga el líder, el Leganés, al camp del Villarreal B, i la resta de partits, bé, l'Oviedo seria el vuitè classificat, és a 4 de l'Espanyol, lluny, però no del tot. També és un dels equips de la zona alta que juga demà. 8 minuts per sobre dos quarts d'una. A fer la volta al món.
pass over to Jordi Alba. What a touch! Messi!
L'uragano Victor!
And Haaland goes for goal. Haaland scores!
Passo forçado, bola molto fuori, mi trovo aqui!
Extraordinaire, extraordinaire!
La volta al mondo.
Com sempre, amb el camí i amb el Naveira, que ara saludarem de seguida en una setmana de futbol internacional, de partits de seleccions. Hi ha una cosa que jo desconeixia, que es diu FIFA Series. I algú deu pensar, això de les FIFA Series, què carai és? Què s'han inventat ara en aquesta aturada de seleccions que es diu FIFA Series? Il·lumina'ns, Camí, què vol dir això de la FIFA Series?
Bé, de fet, les recerques de Jaume Naveira, que sempre troba temes prou interessants com aquest. Potser hi ha gent que ens escolta i no ho acaba d'entendre, però és força interessant. Què són les FIFA Series? Doncs són partits amistosos que disputaran seleccions nacionals de diferents confederacions que normalment no tenen l'oportunitat de jugar entre elles. L'objectiu final és permetre una major interacció futbolística a nivell internacional entre seleccions, com dèiem, que no tenen aquesta possibilitat normalment. L'edició pilot compta amb 20 associacions membre, jugant en 4 ubicacions en 3 continents: Argèlia, Azerbaijan, Aràbia Saudita i Sri Lanka. Per exemple, Andorra, que és una d'aquestes seleccions, va jugar ahir contra Sud-àfrica, van empatar 1, i el dia 25 juguen contra Bolívia. Per tant, són partits que Andorra normalment no pot jugar. En principi, això continuarà sent així en les pròximes aturades, no sempre, però la intenció és que aquestes seleccions doncs puguin tenir partits que normalment doncs no tenen, degut a que, evidentment, han de jugar unes fases classificatòries, però gairebé sempre, per no dir sempre, queden eliminades.
Hola, Naveira, bona nit.
Hola, què tal, Gerard, bona nit.
Bona nit. Algun resultat que t'hagi sorprès d'aquestes FIFA Series o no?
Bé, Andorra va fer molt bé contra Sud-àfrica, o sigui que treure-li un empat a una selecció que va fer semifinals de la Copa d'Àfrica em sembla prou meritori, la veritat. Jo em quedaria principalment amb això, la veritat, perquè jo crec que Andorra, doncs, l'hem vist moltes vegades competir amb seleccions europees. És veritat que amb el pas dels anys cada cop ho està fent millor. Estem veient un equip que cada cop és més sòlid i que aguanta més doncs, contra rivals que són superiors. Però vaja, empatar, a més, en un terreny neutral, no? Com és Algèria contra una selecció com Sud-àfrica, doncs ja dic, em sembla un resultat molt meritori.
Mira, això no estava previst al guió, però t'atracaré directament, Jaume. De les finals que hi ha dimarts per entrar a l'Eurocopa, aquest Gales-Polònia, com el veus? Ràpidament, vull dir, qui és el favorit en principi?
Tenint en compte que es juga a Gales i que Gales, tot i que ja no té a puntals com Bailey i Ramsey, jo veig una mica més favorit a Gales, la veritat. Polònia ahir va acabar guanyant de manera bastant clara a Estònia, tot i que Estònia el nivell em va semblar baixíssim, o sigui, van sortir a defensar-se i van aguantar 25 minuts. Per tant, no m'acaba de semblar una veritable pedra de toc per Polònia. I no sé, jo poso una mica per sobre Gales, la veritat. És veritat que Polònia té un jugador com Lewandowski, que té Zielinski, que té futbolistes segurament doncs, amb més renom i amb més qualitat, però tenint en compte que és a partit únic i a la seu doncs, de l'equip que està en primer lloc, que és el que fa el local, doncs jo poso una mica per sobre Gales.
Es juga també l'Ucraïna i Islàndia en territori neutral, entenc.
A Polònia es jugarà, sí. I aquí jo poso una mica per sobre Ucraïna, la veritat. Islàndia és veritat que ara mateix té un jugador que està en un moment de forma brutal, com és Albert Gudmundsson, jugador del Genoa, que ara amb 26 anys doncs, està en el moment més dolç de la seva carrera i ja hi va fer 3 gols contra Israel. Però Ucraïna té millor equip, jo crec que té més qualitat i jo em refio més d'Ucraïna, que a més ahir va tenir una molt bona reacció, que per cert la van liderar dos jugadors de la Lliga Espanyola, com Artem Dovbik i com Roman Yaremchuk, el davanter del València. De fet, Yaremchuk surt i fa un gol i dona una assistència, o sigui que sí. Va estar molt bé. Yaremchuk portava 2 anys a més sense marcar un gol amb la selecció.
I acabo ràpidament amb el Georgia-Grècia, per qui hem d'apostar aquí?
Jo crec que per Grècia, a més, Kvaratskhelia és dubte de cara a aquest partit, perquè estava a la convocatòria, però ahir no va jugar, i crec que està tocat físicament. I Grècia, doncs, té una selecció que, tot i que no té molts noms superconeguts, doncs jo crec que estan començant a sortir joves i futbolistes que estan ara en una bona edat. I jo crec que és un equip amb qualitat, la veritat. O sigui, que jo crec que Grècia és una mica més favorita, tot i que jugarà fora de casa contra Geòrgia.
És que són els tres partits que interessen en aquesta aturada. Serà quins equips completen l'Eurocopa. La resta, això d'amistosos, es fa pesat ja. Es fa pesat. Abans ja, ara hi ha la Lliga de les Nacions, però clar, és que ja ni això, ja no...
Bé, a mi m'agrada molt les seleccions inferiors. Crec que és una molt bona oportunitat. Ara ja la ronda élite que juguen les seleccions inferiors, i bé, és una bona oportunitat per veure jugadors molt interessants de grans pedreres, de grans clubs, no només a Espanya, sinó repartides per Europa. A més, és una fase classificatòria que et permet participar a l'europeu, és a dir, hi ha coses en joc, no són amistosos, sinó que són partits oficials. Acostumen a anar els millors de les seves generacions, amb algunes excepcions. Per exemple, penso en Pau Cubarsí o Lamine Yamal, que per edat podrien anar amb la sub-17, però que evidentment estan a l'absoluta. I bé, doncs sempre és una bona oportunitat per descobrir talent.
I l'altra qüestió que volíem comentar avui, Jaume, era el que va passar a la Lliga Turca fa qüestió de 4 dies, el passat cap de setmana, una batalla campal que hi va haver entre aficionats del Trabzonspor i jugadors del Fenerbahçe. Vas a dir, aquestes imatges que no podem dir que siguin inèdites, perquè de tant en tant en veiem, i més a la Lliga turca, a la Lliga grega, a lligues com aquestes, fora de les 5 grans lligues europees, potser exceptuant França, que també ho veiem de tant en tant. Què va passar realment, Jaume? Perquè tot té una explicació, crec.
Bé, sí, mira, aquí em deixaràs que faci una mica de context per explicar bé per què hi ha tanta rivalitat entre el Trabzonspor i el Fenerbahçe. És una història que ve des dels anys 70 i 80, que és quan Trabzonspor i Fenerbahçe, doncs, entre el 76 i el 84 es van jugar totes les lligues pràcticament entre ells. D'aquelles 9 lligues, o d'aquelles 8 lligues, millor dit, Trabzonspor va guanyar 6, i a les dues que no va guanyar, Fenerbahçe, doncs, va ser el subcampió. I bé, sobretot, la rivalitat s'ha fet molt més crua a partir de la temporada 2010-2011. Per què? Perquè aquella temporada també es juguen el títol de Lliga Fenerbahçe i Trabzonspor. De fet, guanya Fenerbahçe la Lliga després d'haver empatat a punts i haver guanyat només per la diferència de gols. Però el tema és que a l'estiu posterior a aquest desenllaç de la Lliga explota una trama de corrupció i de compra de partits al futbol turc, que en un primer moment, doncs, va tacar Fenerbahçe, val? Tot i que hi havia molts altres clubs del futbol turc que estaven també, doncs, acusats d'haver comprat partits. Llavors, el tema és que el dia abans del sorteig de la Champions de la temporada 2011-2012, quan ja havia explotat aquest escàndol, la Federació Turca decideix que Fenerbahçe no jugui la Champions, per la qual s'hi havia classificat després d'haver sigut campió la temporada anterior. Llavors, escullen Trabzonspor, que havia sigut el subcampió, com a representant de Turquia a la fase de grups de la Champions. Però la Federació Turca mai li va treure el títol a Fenerbahçe. És a dir, els van treure a la Champions, però no els hi van treure el títol. I Trabzonspor, des del 2011, reivindica que aquest títol hauria de ser seu, tot i que ells ho han portat al TAS i no els hi van donar la raó. I a més, és una batalla legal que va portar molts anys, perquè la sentència final, que ja va descartar totalment que Trabzonspor pugui fer constar aquest títol en el seu palmarès, és del 2019. O sigui, estem parlant de 8 anys, on Trabzonspor va intentar que aquesta lliga fos seva. Llavors, coneixent això, des del 2011... pràcticament cada visita a Fenerbahçe a Trabzon ha tingut incidents, o sigui, pedres llançades contra els autobusos, fins i tot trets amb armes de foc, també, doncs, cap al vehicle que portava els jugadors del Fenerbahçe. I bé, doncs, ja dic, aquesta animadversió per part dels aficionats de Trabzon cap al Fenerbahçe, doncs, va ser cada cop més gran. Llavors, l'últim cap de setmana, el Fenerbahçe guanya 2-3 aquest partit importantíssim a la lluita pel títol, perquè era dels més difícils que li quedava a Fenerbahçe en tota la temporada. I després de guanyar el partit, 2-3, com dic, doncs els jugadors de Fenerbahçe celebren al mig del camp la victòria. I ja es veu que l'afició del Trabzonspor, doncs, els hi dedica una xiulada i una esbroncada molt important, i llavors comencen a saltar aficionats des de la graderia cap a la gespa.
Això va passar aquí, també. Salta... Això és veritat que deia d'altres lligues, però això va passar aquí, en la celebració del títol del Barça a Cornellà del Prat.
Sí, sí. Llavors, doncs, el primer aficionat que salta, que està encaputxat, se'n va cap a Osayi Samuel, val, que és el lateral dret del Fenerbahçe, i llavors Osayi Samuel li respon, perquè a base de cops de puny el tira a terra. I, de fet, doncs aquesta imatge d'Osayi Samuel, que és una de les més virals, una de les fotos més virals de tota la trifulca, doncs el dia següent va estar reflectida en un grafiti que va aparèixer en una de les parets de la ciutat d'Istanbul, que ho van pintar, òbviament, els aficionats del Fenerbahçe, tot i que la policia turca va esborrar aquesta pintada a les poques hores. Després, què més va passar? Livakovic, el porter del Fenerbahçe, es va endur un cop de puny a la cara d'un dels aficionats del Trabzonspor. Batshuayi, el que va ser jugador, sí, el que és ara internacional per Bèlgica, li va fotre una patada voladora a un dels aficionats del Trabzonspor que havia saltat a la gespa. I després, jo crec que la imatge més lletja de totes, és la d'Osterwolde. Osterwolde, que és un dels defensors de Fenerbahçe, li va clavar una patada al cap quan estava al terra a un dels aficionats que havia saltat. Juraria que va ser contra el primer que va saltar, que és el que Osayi Samuel li clava els cops de puny, i li va clavar una patada al cap. La imatge és lletjíssima. És cert que s'ha publicat a la premsa que aquest aficionat estava armat amb una navalla, però és cert que els efectius de seguretat ja l'havien reduït, ja estava a terra, o sigui que realment això no era necessari, no? I bé, doncs el tema és que després d'aquests incidents, la successió dels esdeveniments ha sigut una mica esbojarrada, perquè a l'inici de la setmana, doncs, Fenerbahçe va convocar una junta directiva extraordinària on anunciava que un dels punts del dia seria debatre sobre una possible retirada de la Lliga, enviant a les autoritats el missatge que calien sancions exemplars. I després d'aquesta batalla campal, els aficionats de Trabzonspor i els del Galatasaray a xarxes socials van iniciar una campanya amb el hashtag Suçakarşı Adalet, que en turc significa justícia contra el crim, culpabilitzant els jugadors de Fenerbahçe quan en realitat van ser ells els atacats, tot i que és cert que els jugadors de Fenerbahçe tampoc es van comportar de manera molt exemplar. Jo entenc que tu et puguis defensar si et tenen a pagar, però és veritat que hi ha imatges que no són gens edificants, com la que diem de... Especialment a mi la d'Osterwold és la que em sembla més lletja. I bé, doncs també hi ha hagut una compareixença dels directius de Fenerbahçe, dels directius de Trabzonspor amb polítics de la zona que estan relacionats doncs, amb el partit d'Erdogan, que això ha provocat molts comentaris sobre si Trabzonspor està barrejant el futbol amb la política. Bé, o sigui, l'embolic ha sigut històric.
El pròxim Fenerbahçe Trabzonspor serà tranquil, jo crec. Serà tranquil·let.
Sí, no? Té pinta.
Té pinta que serà...
té pinta, sí.
Re. 0-0 i cap targeta groga. Pau i amor, sí. Déu-n'hi-do, aquesta història entre dos equips punters de la Lliga Turca i aquesta rivalitat. Va, que hem d'acabar amb el vostre jugador que creieu que donarà la volta al món d'aquí a uns anys. Camí, quin és el teu?
Sí, molt ràpid. Daniel Yáñez, extrem del Real Madrid. Juga amb el juvenil B i aquest any ha jugat partits de la Youth League amb Arbeló. Extrem esquerrà molt tancat, que juga cama canviada, un clàssic. Va fer un molt bon paper al Mundial Sub-17 fa uns mesos. Molt desequilibri, molt tècnic, capacitat per sortir per als dos perfils, esquerra i dreta, i bona definició. És del 2007 i aquesta setmana ha tornat a marcar amb Espanya Sub-17. És estrany veure jugadors del planter del Real Madrid arribant al primer equip, però ja sabem que molts d'ells poden fer carrera fora del conjunt blanc.
Doncs un del planter del Madrid. I Naveira, per on tires tu?
Doncs jo em quedo amb un futbolista que, bé, Turquia no li queda lluny, però parlem d'un jugador grec com és Fotis Ioannidis, internacional amb la selecció grega. De fet, ahir va ser titular en el duel contra Kazakhstan, i que a mi m'està agradant molt la temporada que està fent, perquè ha sigut l'any on especialment doncs, s'ha quedat amb el lloc de titular amb Panathinaikos. Va començar suplent la temporada, però a base de gols i de contribució directa doncs, en accions importants als partits, doncs, s'ha acabat convertint en titular, i és un davanter doncs, de pràcticament 1,90, és fort, és un jugador que juga bé d'esquenes, però que també es mou bé a l'espai, és un molt bon llançador de penals, que és un bon rematador, i que s'està fent un lloc doncs, tant a Panathinaikos com a la selecció grega. Per cert, comença a ser ja un ídol de Panathinaikos, i el seu pare era jugador d'Olympiacos, o sigui que bé, a la família doncs, segur que una mica d'acord dividit hi ha amb Fotis Ioannidis.
Tot queda a casa. 7:01, gràcies Jaume, una abraçada.
Gràcies, bona nit.
Gràcies Camí.
Bona nit.
Al bàsquet. Ho explicàvem al principi amb el Dani Aguilar. El Barça ha caigut a Grècia davant el Panathinaikos. Ho ha fet de 8 punts, Dani. Repassem, per tant, com queda ara mateix la classificació a 3 partits pel final de la fase regular?
Doncs amb aquest 89-81, la mateixa distància amb la qual el Barça va guanyar l'anada, la classificació després de la jornada 31 queda de la següent manera. Madrid, líder matemàtic, 25 victòries, segon ara Panathinaikos amb 20, els mateixos que el tercer, que és el Mònaco, i també el Barça amb 20 victòries cau a la quarta posició i salva l'última plaça de cap de de sèrie per la derrota del Fenerbahçe in extremis a la pista del Milà. Els turcs són sisens, amb 19 triomfs, els mateixos que el cinquè, que ara és Olympiacos, encara que hi ha la veres per resoldre entre tots dos. Tots aquests equips jugaran el play-off de manera directa. La primera plaça de play-in la marca el Maccabi amb 18 victòries. Recordem, el Barça ha perdut la veres amb Mónaco i Fenerbahçe i ara ha empatat amb Panathinaikos, de manera que hem d'anar amb els grecs al general. Els blaugrana tenen un més 13, l'equip de davant un més 154.
I si ens fixem en el calendari, Dani, què hi podem dir?
Doncs jo crec que a priori qui el té més fàcil és el Mónaco. Rep els Alguiris i el Bayern i visita l'Asvel, tots equips de la part baixa. El Barça seria el segon que el té més fàcil, visita el Bayern rebent el Maccabi i acaba la pista d'Asvel, i el Panathinaikos potser és qui el té més complicat, tot i que el té molt i molt similar a l'equip de Roger Grimau. Visita la Virtus de Bologna i el Bayern de Munic i acaba a casa davant l'Alba. Olympiacos i Fenerbahçe tindran en el partit que jugaran entre tots dos al Pireu el partit clau.
Doncs tindrem un tram final apassionant de temporada, del partit d'avui a Grècia. Dani, què més hem de saber?
Doncs que el Barça ha viscut una gran primera part en què ha arribat a guanyar de 16, de 12 ha mereixat el descans, però la segona part ha viscut l'infern grec liderat per Kostas Sloukas, que ha mostrat perquè és un dels millors bases grecs de tots els temps, i quan ha capgirat el marcador, el Panathinaikos ha olorat sang per anar eixamplant la distància amb el Barça absolutament desconnectat i fent la guerra per la seva banda, tot i acabar salvant aquesta distància de 8 punts. Tot i això, amb un altre element, l'arbitratge. Tècnica ha atemant a mig partit i a partir de llavors el Barça ha desesperat amb el criteri. Compte amb el que deia el capità Àlex Abrines, que reconeixia els errors de l'equip, evidentment, però estripava així.
No tenemos respeto. El partido cambia cuando le pitan una técnica a Ataman, nos empiezan a inflar de hostias, el criterio de arbitrar cambia y en vez de castigarles a ellos, nos castigan a nosotros. Y no, no digo que sean los árbitros de hoy, porque no ha sido solo hoy, está pasándonos cada semana y algo tiene que cambiar. Hoy, por ejemplo, estoy hablando de un tío como Ricky Rubio. No tiene ningún respeto un tío como Ricky. No estoy hablando de un tío que ven suba de 18 años del Barça B, ¿no? Un tío como Ricky Rubio, no, ninguna falta, ahí es al mínimo contacto.
Y no has quedado aquí, Abrines.
El criterio en un lado es diferente al otro y creo que eso tiene que cambiar. Sé cualquier norma, al final ellos están haciendo su trabajo, creo que están intentando hacer lo mejor posible, o quiero pensar, pero algo tiene que cambiar. No puede ser que cometan tantos errores y después se vayan a casa y no haya pasado nada, se limpien las manos y la semana que viene a pitar otro partido y a seguir cobrando, ¿no?
Déu-n'hi-do amb l'estripada del capità Àlex Abrines. El Barça, que tornarà a jugar diumenge en un altre partit important i especial, ni més ni menys que el clàssic del bàsquet català davant la penya. Demà també duel català a la Lliga CB, a partir de les 6 de la tarda a Fontejau, Bàsquet Girona, Baxi Manresa.
GT RAC 1.
4 i la 1, avui ha arrencat el Gran Premi de Portugal de MotoGP, segona prova del Mundial. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, Gerard.
I Marc Márquez ha brillat en aquesta primera jornada.
Sí, el més ràpid del divendres al circuit de l'Algarve ha estat el pilot oficial Ducati, Enea Bastianini, seguit a només una dècima per l'australià de KTM, Jack Miller, i Marc Márquez ha acabat tercer, a 153 mil·lèsimes, assegurant l'accés directe a la Q2, i tot això malgrat una caiguda sense conseqüències al final de la segona sessió. Sentim l'octocampió Cerveri en declaracions a DAZN.
Me he encontrado muy bien durante todo el día. Por la mañana me iba bien, por la tarde también me salían bien las cosas, sobre todo en esa segunda salida, incluso en el time attack solo. Sabemos dónde perdemos, sabemos por qué es, y el por qué es uno de los puntos débiles de mi estilo de pilotaje, pero bueno, intentaremos compensarlo mañana trabajando esta tarde a nivel mental, a ver cómo puedo mejorar, pero bien, contento también, primera caída del año oficial aquí en Portimao y nada, todo entra dentro de la fase de aprendizaje.
Márquez ha acabat el dia tercer, però ha estat el més ràpid, millor temps al primer entrenament, a la primera sessió del matí, i a més és qui ha acreditat tenir millor ritme en una tanda llarga. Dades esperançadores, i encara més, Gerard, si tenim en compte que l'any passat, en aquest mateix circuit, va fer pole i va ser tercer a l'esprint amb una onda que estava molt lluny de ser competitiva. Però no tots són flors i violes, perquè Marc Márquez, que sí, que ja va molt ràpid amb la Ducati, ha explicat que té dificultats quan ha de seguir altres pilots, i la caiguda d'avui l'ha tingut seguint un grup.
Esta moto cambia bastante detrás de uno, o sea, con la onda iba mejor detrás de uno. Con esta no me acabo de encontrar, sobre todo porque en la frenada estoy perdiendo más de la cuenta cuando voy detrás de uno. Pero la caída no ha sido por eso, ha sido reacciones nuevas que tiene esta moto. Con la onda era capaz de entrar hacia adentro, hacia el vértice de la curva con mucha velocidad y poquito cruzado en esas curvas de izquierdas. Con esta lo he intentado, pero no ha salido. Así que, bueno, vas también experimentando nuevas reacciones.
Pot ser, evidentment, un contratemps important de cara a sprint i cursa.
A veure què fa Márquez aquest cap de setmana. Què més hem d'explicar de MotoGP?
Darrere Marc Márquez, el quart Jorge Martín, cinquè Brad Binder, sisè Marco Bezzecchi, setè Maverick Viñales, tot i que avui tenia mal de panxa, i vuitè el campió i líder Pecco Bagnaia, que ha salvat l'accés directe a Q2 a l'últim moment. Ha aturat el cronòmetre gairebé mig segon més tard que el seu company d'equip Enea Bastianini. Els dos pilots de Yamaha també s'han classificat per Q2, Fabio Quartararo 9è i Àlex Rins 10è, i en canvi Pedro Acosta 11è, Àlex Márquez 13è i Aleix Espargaró 14è. Aquests dos han caigut, hauran de guanyar a la Q1 l'accés a disputar la pole. Les qualificacions de MotoGP començaran demà quan faltin 10 minuts per les 12 del migdia i sabrem qui ha fet la pole cap a 2/4 tocats d'una, i a les 4 de la tarda l'esprint d'aquest Gran Premi de Portugal que seguirem en directe al Superesports. A Moto2 el més ràpid ha estat el madrileny Alonso López, seguit per Aaron Canet, Albert Arenas 9è, Jeremy Alcoba 11è, directes a Q2, Xavi Artigas 21è, haurà de passar per Q1. A Moto3, millor temps del líder, el colombià David Alonso, i el debutant català Joel Esteban ha estat 11è. També tenim a Portugal l'estrena del Mundial Elèctric, les Moto E, amb les dues primeres curses demà a 1/4 i a les 5 tocades de la tarda. El brasiler Eric Granado ha fet la pole i el rubinenc Jordi Torres arrencarà 7è.
I aquest cap de setmana tenim motor a casa nostra, cita del Mundial de Superbikes al circuit de Barcelona-Catalunya.
Sí, és la segona del Mundial, primera a Europa, i ha començat amb domini de les Ducati oficials, amb Nicolò Búlega, que és debutant primer, i el campió Álvaro Bautista segon a 2 dècimes del seu company d'equip, Bautista, que va guanyar les 3 curses de la cita catalana l'any passat, darrere de les Ducati, les dues BMW, a tercer Toprak Resgatoglio i quart Michael van der Marc. Xavi Vierge amb Honda, Estat Segell, Tito Rabat amb Kawasaki 20è, són els dos representants catalans. Demà dissabte Superpol, quan passin 10 minuts de les 11, i a les 2 la cursa 1 d'aquest cap de setmana de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya.
Doncs ja ho sap, ja ho sap, qui li agradi la Superbike, qui li agradi les motos, se'n pot anar evidentment cap allà a veure-ho aquest cap de setmana. I a la Fórmula 1, Gran Premi d'Austràlia, els Ferrari han dominat la primera jornada.
Charles Leclerc ha fet el millor temps del divendres al Albert Park, al circuit urbà de Melbourne, 381 mil·lèsimes més ràpid que el campió Max Verstappen, segon amb el Red Bull, i Carlos Sainz ha estat tercer, a 4 dècimes del seu company de Ferrari. Bon paper també dels Aston Martin, amb Lance Stroll 4 i Fernando Alonso 5è, discrets els Mercedes, 6è George Russell, 18è Lewis Hamilton. A 2/3 de la matinada arrencarà el tercer entrenament lliure, la qualificació de 6-7 del matí de dissabte, la cursa a les 5 de la matinada de diumenge.
I encara hem de dir que hem tingut trial indoor a Nice, que ha guanyat Toni Bou. Vaja,
sí, per variar.
Sorpresa, eh?
3 victòries en 3 proves disputades, lidera amb autoritat el Mundial d'Xtrial 2024, que ja ha arribat a l'Equador. Bou té 22 punts d'avantatge, va camí del 35è títol mundial.
Vinga, un mes i anar sumant, i sembla fàcil. Gràcies, Quim, eh?
Bona nit.
Una abraçada. Vinga, va, encara abans d'acabar aquest Tu diràs, hem de parlar de ciclisme i de la volta ciclista que s'està fent aquesta setmana per arreu del país. Avui amb la 5ª etapa, amb arribada a Viladecans. Hola, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Es preveia que fos a l'esprint i ha estat un final amb esprint.
Sí, s'han complert els pronòstics d'un esprint massiu a Viladecans, tot i que hem de dir que a pocs quilòmetres semblava que arribarien només una 40ena de ciclistes per jugar-se la victòria, bàsicament perquè en l'última pujada, l'alt de la Creu d'Aragall, que es coronava a uns 30 quilòmetres de la meta, l'equip Israel ha marcat un ritme duríssim amb l'objectiu d'eliminar els sprinters i seleccionar la cursa. Ho ha aconseguit, ha deixat el gran grup en 40 unitats, sense pràcticament velocistes. En aquell moment hem arribat a pensar que per què no Pogacar avui podia plantejar-se guanyar també l'etapa, perquè ja ho sabem que és un ciclista ràpid, però a 5 quilòmetres del final, potser una mica menys, el pilot s'ha reagrupat, alguns dels velocistes han aconseguit contactar i hi ha hagut aquest sprint, amb sorpresa, perquè ha guanyat un home que no era a les travesses, el francès Axel Lorenz, campió del món sub-23 fa uns mesos a Glasgow i que ha aconseguit la seva primera victòria al World Tour per davant del guanyador de l'etapa d'ahir, Marin Vandenberg, en una jornada que hem de dir que ha estat rapidíssima, s'ha rodat molt ràpid des de l'inici i que pot haver desgastat de cara a l'etapa reina de demà.
No hi ha canvis a la general, eh?
No, Pogacar líder a 2.27 Landa i Blasov és tercer a 2.55 amb Enric Mas sisè a 3.24 i Sepp Kuss setè a 3.31. El millor dels quatre catalans a la general és Joel Nicolau, el ciclista del Caja Rural, que ocupa el lloc 48. És la tercera vegada que Nicolau participa a la Volta a Catalunya. I, de fet, té entre cella i cella l'etapa de diumenge a Barcelona per intentar agafar l'escapada i fer-se veure. Un Nicolau que veu Pogacar en una altra dimensió i l'assenyala en declaracions a RAC1 com a principal favorit per guanyar les dues etapes que falten.
Al final crec que va venir aquí ja dient que volia guanyar totes les etapes possibles. La d'ahir i la d'avui, pues, lògicament, era molt complicat perquè hi havia gent molt ràpida, però estic segur que tant demà com diumenge podrà lluitar per guanyar les dues etapes, i és que si s'ho proposa ho farà, vull dir, va, sembla que vingui aquí i vingui a jugar amb nosaltres.
Sembla que vingui a jugar amb nosaltres, Pogacar. No, la veritat és que la superioritat que ha mostrat en aquests primers dies és en alguns moments sembla fins i tot insultant.
Sí, sí.
Nicolau, que és, dèiem, 48è a la general, seguit de prop de Marc Soler, el ciclista de l'Emirates, que, vaja, que ell centra els esforços en treballar per Pogacar. Nicolau diu que faltant només dues etapes, ser el millor català pot ser un objectiu.
Sabem que estan allà, no és un objectiu principal, però bueno, sempre està guai, no? Pujar a Barcelona i davant de la teva gent, però si es pot, ho lluitarem, i si ens ho